Balears Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
El que jo he fet es convertia en sinònims creure i sentir.
A IB3 Ràdio comença Flames a la Fosca, el programa dedicat al món dels llibres amb Irene Sala i Rosa Campomà.
Bon vespre. Creure i sentir, de Blai Bonet. Fantàstica frase, Rosa. Saps que...
Què?
Avui es notarà ben molt que aquest és un programa de llibres.
I com així?
Perquè tindrem llibres nous, vells, contats, cantats, per internet, de cuina, de poesia...
I de millor que comencem a descobrir algunes de les coses que avui tractarem en aquest programa Flames a la Fosca.
Avui a Flames a la Fosca celebrem que aquest divendres comença la 26a edició de la Setmana del Llibre en Català i per parlar-ne ens acompanyaran molts dels convidats.
Molt de convidats que tenen a veure directament en l'organització o bé participen en aquesta setmana. D'entrada saludam en Miquel Ferrer, bon vespre.
Bon vespre.
En Miquel Ferrer és un dels organitzadors de la setmana, està al darrere de l'editorial Senyor Ferrer, més gestiona activitats culturals a la llibreria Agapea, que l'altre dia precisament ens va comentar
ens va fer la
i
seva
ens va recomanar un llibre. I avui d'entrada està aquí per ajudar-nos a descobrir què se presenta en aquesta nova edició de la Setmana del Llibre en Català. Si haguessis de definir en poques paraules com és aquesta setmana, com la definiries, Miquel?
Aquesta setmana del llibre en català que comença aquest divendres serà la setmana del llibre i per primera vegada de la paraula en català.
Com així?
Perquè hem decidit fer una campanya i treure el que són els llibres i sobretot les paraules en el carrer i que la protagonista d'aquesta setmana, a part del llibre, evidentment, sigui la paraula.
Jo no sé si, fins a quin punt els nostres oients d'Eivissa o de Menorca coneixen una activitat que es diu Cultura a Casa. En Miquel Ferrer està ficat moltes vegades en aquesta iniciativa, que significa treure moltes coses del seu lloc habitual i mostrar-les en llocs diferents. No sé si aquesta empremta d'alguna manera se notarà aquesta setmana del llibre.
Sí, un poc sempre el que ens agrada és jugar i entretenir i sobretot sorprendre la gent. I el que fem un poc és treure la paraula en el carrer i per això durant aquests dies previs a la setmana i durant la setmana la gent se podrà trobar frases d'en Ramon Llull, que també és un dels protagonistes d'aquesta setmana perquè està amb el senyor Ramon Llull, per els carrers de Palma. Han convidat a diferents personatges de la societat i de la cultura de Mallorca, que no vos puc desvetllar encara perquè és part de s'intriga que la gent vagi veient què passarà aquests dies fins que comenci la setmana, a que triïn un fragment de l'obra d'en Ramon Llull i la pengin a un indret secret o de pas per la gent. És a dir, agafarem la paraula i la convertirem en art, com és, però en aquest cas art urbà.
Molt bé.
De fet, Ramon Llull ja en xerràvem, no?, en el nostre primer programa de Flames a la Fosca, i sí que és cert, Miquel, que cada vegada més la cultura transcendeix dels espais habituals, no?, on fins ara s'havia fet cultura, no?, transcendeixes biblioteques, transcendeixes teatre, un espai, no?, on sempre s'havia fet teatre i se passa als bars, no ho sé, aquesta transcendència, supos que també voleu deixar-la palesa, no?, en aquesta
edició.
Clar,
la lectura sempre ha estat un poc la cultura més propera, perquè la gent ho llegeix més de intimitat a casa seva, i per això també hem decidit sortir un poc de la Misericòrdia, que serà allà on estarà la setmana del llibre en català, perquè la gent quan vagi a fer feina o passegi per ciutat vegi aquest fragment i pensi un poc, i a lo millor si no se n'ha donat compte que durant aquesta setmana hem tret els llibres en català a la Misericòrdia, pues s'hi acosti i pugui aprofitar per llegir.
Al telèfon ens acompanya Toni Sureda, el president del Gremi de Llibreters. Toni, bon vespre.
Bon vespre.
Toni, en una època tan complicada, en què encara tenim present el tancament de la històrica editorial Moll, per què serveix, per què s'ha de fer una setmana del llibre en català?
Per seguir mantenint la flama viva. No podem deixar que una cosa així atapi tota la cultura catalana.
Aquesta és una setmana que, ja mos deia en Miquel Ferrer, se presenta on, amb un protagonisme especial de sa paraula, traient-la a llocs molt diferents. És allò que hem d'intentar, això que s'està fent també en altres sectors, com el teatre, intentar trobar ubicacions diferents, projectes propis, ser originals, distints, per, diríem, arribar a sa població d'una altra manera i intentar sortir d'aquest entorn una miqueta gris que han tingut en els darrers temps?
Així ho farem a través del Grammy, ara estem en sos, intentant dur la lectura en les noves tecnologies i a través dels blogueros hem fet una campanya de difondre tant l'existència de les llibreries com dels llibres en aquesta gent que llegeix més que mai, escrivim més que mai, però a vegades no és la literatura que ens agradaria que llegissin, i a través d'aquesta campanya volem que coneguin les llibreries i les receptes dels llibreters, com si fossin farmacèutics que donem les receptes, que donem els llibres que convenen a cada un.
Vos estàveu referint, Toni, també li dic a en Miquel això, a paraula de llibreter, no és així?
Així és.
Què és paraula de llibreters?
Paraula de llibreters s'intent que té el gremi de difondre, ja t'ho dic, en aquesta gent que llegeix més que mai i que empleia les noves tecnologies de les receptes que els llibreters creien que són les bones lectures, i acosta-los a ells i que ells disfrutin i que ells comptin en els altres si han disfrutat o no han disfrutat.
Ens acompanyen Ana Seijo, ja la vull saludar, aquí estan nosaltres. Ella és bloguera, és una de les responsables de Mallorca Blogs. Ells participen i impulsen aquesta campanya Paraula de Llibreter. Ana, benvinguda.
Muchas gracias, buenas tardes.
Com podem explicar a la gent que ens està escoltant en què consistirà Paraula de Llibreter? Què fareu exactament?
Bueno, desde la comunidad de los blogueros hemos invitado a todo aquel bloguero que sea afín a la cultura y a aquellos que les gusta escribir, que bajo una lista que nos han proporcionado las librerías, leer estos libros y escribir una pequeña reseña para dar a conocer los libros alternativos a los que se refería Tony y las librerías desde una perspectiva totalmente subjetiva, incluso crítica. O sea, aquellos libros que no les haya gustado, pues con una perspectiva, una crítica constructiva, y los que les haya gustado, pues fomentar aquellos la lectura de las librerías, la lectura de siempre, la lectura del libro de papel, pero con la ventaja de las redes sociales y de los blogs, que dan una mayor difusión que actualmente pues una pequeña librería.
Jo no sé si teniu xifres de quant de blogs que tinguin la literatura com a,
bueno,
com
la
a
campanya,
temàtica principal.
En la campanya s'han apuntat 29 blogueros.
Carai.
No solo de literatura. Yo, por ejemplo, mi blog habla de otras cosas, pero soy muy apasionada de la lectura. Entonces, por eso decía, se ha aprovechado este canal para dar una oportunidad no solo a aquellos que hablan de literatura, sino gente que... Yo el libro que he elegido es sobre emprendeduría. Entonces, también son temáticas, digamos, fuera de las habituales que los blogueros pueden difundir. Entonces, hay gente, pues yo qué sé, que se dedica a la literatura, que se dedica al teatro, que se dedica a Mallorca. Entonces, al final, a la política... Vale. Y entre todos, me parece que la cifra asciende a 29 blogueros. Además, la respuesta ha sido inmediata, o sea, enseguida. Oye, dame la lista de los libros, cuando podemos ir a buscarlos, dónde tenemos que ir a buscarlos, puedo publicar ya la reseña, y entonces ha habido una respuesta
o
masiva.
Que está funcionando bien, ¿no?
Sí,
aquest canal
sí,
també.
De hecho, ha sido en plan de, vamos a contenerlo un poco, esto tiene que durar 6 meses, tenemos que tener tiempo de leer varios libros, y la respuesta ha sido absoluta.
I en Anna, nosaltres ja sabem, que ja ho saben, comencen a saber els que mos escolten, perquè aquest programa és molt jovenet, s'ha de dir, és un infant, que mos agrada molt llegir en aquest programa, i per tant sempre convidam a les persones que mos acompanyen a que llegeixin alguna cosa, i quan li van dir a Anna, mos va dir, ho tenc claríssim, lo que he de dur per llegir. Així que, ja que la tenim aquí, aprofitant que mos llegeixi un fragment del llibre que ha triat i que mos ho expliqui.
Exacte, que ens conti per què aquest llibre.
Tenemos la gran suerte de, en la comunidad de blogueros, en la parte de organización, tener una escritora. Actualmente está escribiendo su segunda novela y yo me he traído su primera novela, y voy a leer nada, un fragmento chiquitito, 4 líneas, pero es un libro que a mí me gustó muchísimo porque se trata, bueno, habla de una fotógrafa aficionada y habla de temas tan actuales como es el paro, los problemas de la juventud actualmente en integración social, de, yo qué sé, ahora no podemos independizarnos antes de los 30 años, o temas vistos desde un punto de vista nada morboso como es el de la homosexualidad. Entonces, es un libro muy cercano. Yo escribí mi propia reseña sobre esta novela y me gustaba porque no cae en el morbo fácil de temas tan candentes hacer sangre de ellos. Al contrario, es un libro totalmente cercano con el que te puedes sentir muy identificada e incluso vivirlo en primera persona con la protagonista.
Estan parlant de Fotografiar la lluvia, de Lluvia Beltrán.
Exacto.
I Anna, quan vulguis.
Lluvia caminó con decisión por la calle Atocha hacia arriba, en dirección a la plaza de Jacinto Benavente, y cuando estaba a punto de llegar a su destino, aminoró el paso y comenzó a observar a su alrededor. Harrell retrocedió y se ocultó tras unos contenedores de basura para evitar que ella pudiera verlo, y la vio parada en medio de la plaza como si buscara algo, o tal vez a alguien. Rió solo, con sarcasmo. La plaza estaba muy concurrida. Al fin y al cabo eran las 5 de la tarde. Mucha gente debía estar saliendo de trabajar o a punto. Pero siempre había gente por allí. Pensó y esto le hizo sonreír. A pesar de ver solamente caras desconocidas, eso le ayudaba a sentirse un poco menos sola.
Moltes gràcies. Estava llegint aquest fragment de Lluvia Beltrán i jo abans d'acomiadar en Toni Sura, que el deixem que faci les seves feines i que mos hagi atès en aquest moment, li volia comentar una cosa un poquet, no vull que s'ho prengui com una cosa malintencionada, però potser a vegades s'ha associat la Setmana del Llibre en Català amb una imatge una miqueta rància. Jo no sé si un poc me faci impressió que el que s'intenta ara des de la nova organització del Gremi de Llibreters i amb aquestes iniciatives, associant-ho a noves plataformes, convidant a gent, ara descobrirem també altres convidats.
Traient la paraula
en el carrer. És com a llevar aquesta pols de damunt i donar-li més vidilla. No ho sé, eh?
No del tot. La setmana sempre ha volgut. La capdavantera sempre ha volgut estar al davant. I ara el que anàvem és pintura, sí que hi havia hagut uns anys que anàvem a remolc i ara ens volen posar al dia. Això és tot.
Molt bé, Toni, moltes gràcies i que hi hagi molta sort amb aquesta setmana.
A vosaltres.
Fins una altra.
Gràcies.
Parlàvem amb en Toni Sureda, president del Gremi de Llibreters, de la Setmana del Llibre en Català, que avui és protagonista, arriba a la seva 26a edició i estem explicant alguns dels detalls d'aquesta iniciativa. Miquel, un poc en aquesta línia que mos comentava en Toni Sureda, entre la programació que s'ha previst aquí, teniu un poquet de tot, perquè la Setmana del Llibre en Català té continguts de tota casta.
Sí, tenim un poc de tot. Hem intentat fer activitats, com sempre, presentació de llibres, és a dir, que els autors presentin les seves darreres novetats. Després, com han dit, i aprofitant que estaven xerrant de la campanya de Paraula de Llibreter, hem fet una taula redona on participaran algun d'aquests bloguers que estaven xerrant que participen, perquè volem un poc xerrar sobre el procés creatiu d'escriure un blog i les seves semblances i diferències amb escriure un llibre. Perquè, per exemple, estàvem veient que aquí una bloguera també ha escrit la seva primera novel·la i ara està escrivint la seva segona novel·la. I també un poc per presentar aquesta campanya de Paraula de Llibreter tindrem aquesta taula redona. Després també, com que és la Setmana del Llibre i de la Paraula, hi haurà dos vermuts, un vermut poètic, que un poc més tard mos desvetllaran a Laia en què consistirà, perquè han convidat a diferents poetes a recitar, i també hi haurà una estona de micro obert perquè la gent pugui prendre la paraula, i després un bloguer un vermut d'editors, perquè també volem estar molt de moda networking i fer feina per xarxes socials i per internet, però també volem aprofitar perquè la gent se pugui prendre un vermut i prendre aquesta paraula i xerrar i conèixer-se entre ells. Després també destacar sobretot el pregó inaugural, que serà aquest divendres a les 7:30, que el farà Miquel Àngel Llonovoy. També, si la paraula era la protagonista d'aquesta setmana, per això hem convidat en Miquel Àngel Llonovoy, que realment és un mestre de la paraula i sap combinar la paraula i els monòlegs com ningú. I després també han convidat de fora dos escriptors, que són en Vicenç Villatoro i en Joan Carreras, a presentar les seves darreres novetats.
Me sembla, a més, que hi ha algú que ja mos està escoltant en el telèfon, Irene, i que té a veure amb això que mos acaba de comentar Miquel Ferrer.
Sí, de fet, Joan Carreras em sembla que ja ens escolta. Joan, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Joan Carrera s'ha fet amb el darrer Premi Sant Jordi amb la novel·la Àguila Negra, un títol que comparteix amb una cançó molt coneguda de Maria del Mar Bonet. No és així, Joan?
Sí, és el títol de la novel·la, a més a més, amb allà que fàcilment moltes persones de seguida podran establir aquesta relació, diguéssim, no? És una cançó que la Maria del Mar Bonet va convertir en un èxit espectacular, em sembla, si no m'equivoco, que va ser disc d'or el 71, que seria el primer èxit en català important d'uns anys que no eren fàcils, no? Encara que és una adaptació al francès, a la cançó de la Bàfaga, però vaja, és una cançó que és, marca un moment. No?
Joan, de fet, crec que la tenim preparada. Vols que l'escoltem abans que ens contis un poc la història del teu llibre?
I tant, endavant, escoltem.
Joan, aquest llibre, Àguila Negra, fa un recorregut vital per la vida d'una persona, del metge Marià Solvell.
Sí, és la història d'una persona des de que té 8 anys, que és l'any 51, l'any de la vaga de tramvies a Barcelona, fins al més enllà de la manifestació del 2012, que va ser tan important i que segurament també marca una època de la història, no? I per tant és la vida d'aquesta persona des que és un nen fins que ja és molt gran, fins que passa 70 anys, i em venia molt de gust explicar això, explicar la vida d'algú de principi a quasi bé al final, diguem, no? Una vida normal i corrent, a la que li passen coses, però que no és la vida d'un heroi, diguem, que lluités contra el franquisme, sinó que és d'algú que fa la vida normal, s'ocupa de la seva consulta de dentista, en fi, i bàsicament... La seva gran confrontació és de tipus íntim, eh? És el debat entre dues dones a les que ell ha estimat o ha provat d'estimar, que són molt diferents. Una és una sexualitat, diguem, abrusadora, i una altra que és una dona amb qui finalment fa una família, i en aquest contrast entre aquestes dues experiències és on jo situo la vida d'aquest personatge.
I Joan, tu has admès en algunes entrevistes que és la primera vegada que toques d'una manera explícita el sexe i les relacions sexuals, no és així?
Sí, però és així d'una manera, és a dir, a veure, perquè no s'entengui malament ara, no és que jo tingués un...
No són 50 sombres de Grey, això.
O que em fes vergonya, saps? Que, yeah. No, és que la història, la mena d'històries que escrivia necessitava tancar la porta del dormitori, no feia falta que hi entréssim, ni el lector ni jo, perquè no era pertinent, diguem, no? I en canvi aquesta vegada la història m'ho exigia, és a dir, si jo ara no hagués entrat al dormitori, el lector... em podria banyar perquè jo estaria amagant-li coses importants, perquè aquesta vegada hi passen coses, i que com que passen coses importants en el dormitori m'he vist obligat a entrar-hi, però no és que jo hagi tingués un morbo especial i he fet servir una sexualitat directa però natural, és a dir, jo quan era més jove recordo llegir moltes descripcions dels òrgans genitals masculins i femenins que suposadament eren una cosa, una gran sexualitat, però que em semblava que era més aviat descriptiu. Tots sabem com és una erecció, no necessitem que ens l'expliquin, diguem, no? Mm. I en canvi jo he preferit anar més a una sexualitat directa i tal com ells la viuen aquests personatges. Ara no voldria, si ho tragués de context i ho comentés per ràdio, potser podria sonar grollé i m'ho estalviaré, eh? Però sí que he volgut que fos molt directe, molt... Algú m'ha dit, home, és que hi ha moments que són una mica punyents. Dic, bueno, és que és com viuen ells, aquests personatges viuen així, se senten molt lliures en aquell context dels anys 60 i intenten provar coses i descobrir aquesta experiència, no? I m'ha agradat molt explicar-ho. M'ho he passat molt bé i espero que el lector també li agradi molt.
I se sent diferent un escriptor després de guanyar el Premi Sant Jordi? Ha canviat alguna cosa? T'aixeques d'una manera distinta? Escrius d'una altra manera?
No, m'aixeco... Ets molt simpàtica, no? M'aixeco com sempre. No, però sí que és veritat, et seré molt sincer. Naturalment que és important. Primera, perquè és el premi més important de novel·la que hi ha a la nostra llengua i, per tant, mentre això sigui així, és molt important. De cop i volta et poses a la llista on hi ha autors importantíssims, no? Però segona, perquè és una oportunitat perquè hi hagi alguna gent més que estigui pendent del que tu fas i que puguis explicar coses, com ara tinc aquesta oportunitat, no? Explicar el llibre, per què l'he escrit, què és el que espero, i em sembla que això és una ocasió, una un privilegi, diguem, que el premi et dona, no? Que et dona l'ocasió, doncs, de conèixer més gent, de donar-te de que els mitjans estiguin una mica més pendents del que fas, i naturalment em sembla una ocasió extraordinària. Pensa que és la primera vegada, jo fa 25 anys que publico, ara fa 25 anys aquest any, sí que celebro el quart de segle de publicar llibres, i no m'havia presentat mai a cap premi, mai. Fins que aquesta vegada ho vaig decidir que tenia un llibre que potser es podia ajustar a la mena de llibres que poden tenir un premi important, vaig pensar que potser valia la pena, ho vaig provar i he tingut sort. Bé, he tingut dues coses, he tingut determinació, perquè si no ho hagués escrit i no m'hagués presentat era impossible, i també, com que toco de peus a terra, he tingut sort que el jurat hauria pogut decantar-se per una altra obra, i finalment ho ha fet per aquesta, i estic molt, molt content i molt agraït.
Molt bé, la cita serà a dia 5, dins la setmana del llibre en català, en què vendrà en Joan Carreras a presentar el seu darrer llibre, que
serà
Sant Jordi. Ho compartirà. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Joan.
Gràcies a vosaltres, moltes
gràcies. Fins una altra, que vagi bé.
Gràcies. I, per cert, xerràvem de vermut de versos. Crec que tenim per aquí alguna de les participants d'aquesta cita, que tindrà lloc dissabte a la una del migdia. Laia Martínez, bon vespre.
Hola, bon vespre.
No sé si tens algun fragment per llegir-nos.
Sí.
Tens algun...
Però... Bueno, no pensava fer-ho perquè és inèdit, això, encara.
Bé, però això és una exclusiva. Clar. Que podran compartir amb els oients de Flames a la Fosca.
Sí.
I la Laia és tan amable que ho compartirà. Perquè, a més, seran algun d'aquests fragments que se podran sentir aquest primer dia amb aquest vermut de versos a dins la Setmana del Llibre?
Sí, perquè, bé, tinc aquest llibre nou que està empareulat, diguem-ne, amb Lleonard Muntaner, i fem comptes que surti...
Pel juny,
pel
no?
Juny,
més o menys?
Més o menys, però jo tinc moltes ganes de recitar, i ja li vaig dir a Maria que si no podia sortir per Sant Jordi, començaria a pensar igualment.
I en aquest vermut de versos faràs aquestes primeres lectures, no? I ens les avances a Flames a la Fosca un poquet.
Vinga, sí. El llibre es dirà Cançó m'esgarrip i dos poemes, i són tres poemes llargs que s'ajunten per explicar una història. I aquest és el segon, i diu: damunt la pell hi vibra encara, talment aquella arpa de vent, la fam pueril que arreu queixala, i els intestins, espiadimonis, dansen al ritme de la càbala, anant pel carrer, el tren i els somnis, el meu turment, car sense llum sóc l'amazona d'una pantera de sang calentíssima i que enraona, i essent tan gran la fera, i emprant jo també les mans, de poble en poble, amb una fona, disparo als més savis amants, l'amor més bèstia.
Moltes gràcies, Laia. Un plaer compartir aquestes primeres lletres que encara no han pogut llegir, no s'han mostrat, no ningú els ha vistes i els ha compartides amb nosaltres.
Sí, t'ho agraïm.
Sí.
No, gràcies a vosaltres per convidar.
I Laia, en aquest vermut de versos què passarà? Perquè m'ho explicava en Miquel que un pot dels objectius d'aquesta setmana del llibre en català era treure la literatura, llevar-li una miqueta aquesta pols, disfrutar-la, gaudir-la. La Laia i un col·lectiu de poetes joves d'aquí de les Illes ja fa temps que ho fan, amb moltes iniciatives diferents. Què passarà en aquest vermut de versos?
Bueno, una mica això, Rosa, ja saps que jo i nosaltres en general ens agrada que la poesia no sigui una cosa ni estancada dins els llibres ni encarcarada dins les institucions, i llavors doncs hem trobat que la manera més bona de que voli és dir-la, recitar-la, no? Aleshores, una mica ens agradava la idea de convidar un parell de poetes que tinguessin llibres recents i que els agradi això de dir la poesia, i en contextos informals, i el que farem una mica doncs és escampar tots aquests nous versos, cridar-los fort, intentar una mica que el públic quedi enganxat o empresonat per aquesta paraula dita i pel vi que espero que tindrem també.
Que millor que trobar-se al voltant d'un
per
vermut,
fer el vermut,
no?
Exacte. I llavors doncs
sona
una
bé,
mica
sona bé.
Deixar un espai també de micròfon obert, perquè els micròfons oberts són una cosa que les grans ciutats s'estilen molt, les ciutats més petites com Palma, potser com que és una cosa que sol fer vergonya a l'hora de començar, doncs no és tan habitual, malgrat aquí sí que hi hagi el Poetry Slam Mallorca i tot això. I una mica la intenció és obrir durant uns 20 minuts aquest micròfon perquè els lectors que estiguin passejant per la fira o els futurs poetes que estiguin passejant per la setmana puguin agafar el micròfon i dir-hi la seva, també. Uh-huh.
S'ha de dir que en Laia també està de doble enhorabona, perquè ella forma part d'un grup que se diu Jansky, on també combines un poc un estil una miqueta fronterer entre la literatura i la música electrònica. Aquesta combinació funciona bé també, que estan a punt, crec, dia 2 de març, de treuen el segon disc, en Primeros Pasitos.
Sí.
I a part d'això, en aquesta setmana de llibre en català, si no vaig errar i si no me corregirà, la Laia també participa en un altre projecte musical que impulsa Cap de Turc i que serà un dels punts musicals literaris que se podrà sentir aquesta setmana, que és Cap de Turc.
Cap de Turc és un projecte molt especial i molt bonic, que sorgeix de Pep Toni Ferrer, d'Oliva Trencada, uh-huh. i en Xema González, que en Xema és un folclorista, etnomusicòleg, bé, un personatge una mica estrany, amb arrels a Mallorca, a Lleó i al País Basc, i que fa molts anys que estudia tot el que és el romancer popular. I llavors ell tenia com una obsessió, que era traslladar aquests romansos a l'època actual, així com ho diu ell, en el 2.0, no? I intentar que això que va sorgir del poble, doncs, tornés al poble i d'alguna manera es reinterpretés. I llavors, quan gravaven el disc, hi va haver un moment que es van adonar, doncs, de que hi havia una part molt poètica al romancer, i llavors em van telefonar per veure si volia mig recitar, mig cantar algunes d'aquestes peces. I
ho fas en dues ocasions, em sembla, no?
Sí, en el disc hi ha dos temes, La Porquerola i El vell i la jove, però bé, el tema és que la cosa ha anat molt més enllà del disc, perquè també s'hi ha afegit en Jaume Reus, també de Jansky, amb tota la part electrònica, i ara doncs estem començant a fer una mena d'improvisacions, on jo agafo el llibret aquell de Quaderns Crema del Milà i Fontanals, del romancer català, i un altre de romansos mallorquins, i un de la Dolors Miquel, que ha revisat també poesia mitjaval, i ho tinc tot allà a sobre, i així com ells van improvisant amb els instruments, jo vaig improvisant amb
o sigui, això se sap quan comença, però no se sap ni com acaba ni quan acaba.
No.
Quan ho tingueu un poc més assajat en això, ho de venir a improvisar una mica, però en directe a la ràdio.
Sí, però portem un trastumen considerable, perquè entre els instruments tradicionals...
Demanarem l'estudi més gran, Divetres, ho demanarem en temps en això. Laia, jo no vull que te'n vagis sense demanar-te una mica, comentàvem la dificultat a dia d'avui, no?, de publicar. Com és el procés de publicar un nou llibre de poesia per una persona com tu, que ja n'has publicat d'altres? Com és senzill?
Home, en el meu cas, jo diria que ho és relativament senzill. Ara, potser queda una mica xulesc, però no és això, no? Afortunadament, quan... No és el mateix que amb el primer. Quan ja tens dos llibres publicats, la gent sap com escrius. Si tu demostres interès per publicar-ne un tercer, doncs
el camí
com a mínim
senzill, se'n no?
llegeixen, no? Una altra cosa és els mitjans que hi ha, és a dir, si cobraràs o no per aquest llibre, etc. Però sí que tens accés, doncs, als editors, els hi pots enviar els originals i la gent s'ho mira amb bastant amor. Jo em considero molt afortunada en aquest sentit.
Jo crec que, com que hem parlat un poc de la mel a la boca, la gent que mos escolta, d'aquestes musiquetes, aquestes combinacions curioses, podien sentir una miqueta de La Porquerola, per exemple, que ho tenim preparat
de Cap de
aquí,
Turc, no?
De Cap de Turc, que és un romans amb aquesta aplicació de música una miqueta distinta i on se sent la veu d'anar a Laia.
Vinga.
Fer crides, que crides n'ha fetes fer, que tots los més galants homes a la guerra els han estès. Jo, que tenc sa muller jove, aquí la deixaré a ca ma mare, que l'em guardarà molt bé. Vés-te'n, mon fill, a la guerra com pertoca cavaller.
T'he de dir que té un punt com a medieval, això, amb aquest ressò que hi ha per darrere l'aia. Però vaja, és una proposta molt sorprenent, aquesta combinació de l'esperit tradicional, aquest romanç popular tan propi d'aquestes illes i de tant d'indrets, amb aquesta música, amb aquesta sonoritat distinta. Hem d'acabar aquí aquest primer espai, aquest primer bloc del nostre programa d'avui de Flames a la Fosca. Miquel Ferrer, hem de recordar a la gent que mos escolta que aquesta setmana té una cita en la Setmana del Llibre en Català. Recorda'm dates, quan comença, quan acaba i on hem d'anar.
Començarà aquest divendres 27 de febrer a les 7:30 amb Esparegó a càrrec de Miquel Àngel Jonoboy, i serà tota aquesta setmana i la setmana que ve fins diumenge dia 8 de març, que acaba amb el concert de Cap de Turc a les 7 de Sora Baixa a la Capella de la Misericòrdia, que està a la plaça d'Hospital 4 de Palma. També convidar-vos a visitar la pàgina web i el perfil de les xarxes socials del Gremi de Llibreters, on trobareu tota la programació, perquè hem preparat contacontes per als més petits, activitats per als adults, paraules, vermut, un pop de vi. Tindrem moltes activitats, així que vos convidam a tots a passar aquesta setmana.
Molt bé. Idò, gràcies, i convidam tots els oients a perseguir aquestes paraules pel carrer, aquests versos als vermuts. Miquel Ferrer, Anna Seijo i Laia Martínez, gràcies a tots, i Laia, gràcies per aquests primers versos.
Gràcies a vosaltres.
Fins bon vespre.
Adéu.
Flames a la Fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà. IB3 Ràdio.
Escoltes IB3 Ràdio. Alcúdia, Andratx i Solla, 89.2. La sents? A IB3 volem celebrar en tu el 10è aniversari. Diumenge 1 de març, vine a conèixer de primera mà els platós, a fer un recorregut per IB3 Televisió i per la nostra història, en una jornada de portes obertes on podràs passar-ho molt bé amb tota la família. A més, podràs participar en els sorteig d'un lot de productes promocionals d'IB3. T'esperam. De 10 a 1 des migdia i de 4 a 7 de Sora Baixa, IB3 Televisió obri ses portes per tu. Som en el polígon Sant Bugadelles de Calvià. Més informació en el telèfon 971 13 93 33.
Anem, primer va ser les 10 d'ençà nit.
Sí.
Llavors és a les 11.
Uh-huh.
I ara a mitjanit.
Idò.
Entre tu i jo, de dilluns a divendres a mitjanit, amb Miquel Àngel Ariza, a IB3 Ràdio.
Suposo que cobraré un poc més d'ara, no?
T'he despert? Sí, i ara que estava somiant. Em sap greu, però és que jo som el caçador de somnis. Vols que somiem plegats coses hermoses? Aula.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
A IB3 Ràdio, Flames a la Fosca.
Fa uns dies sorprenia una notícia al món cultural i editorial d'Eivissa. Després de 20 anys sent un referent entre llibres a l'illa d'Eivissa, a la Pitiusa Major, Miquel Costa, el propietari de l'emblemàtica llibreria Mediterrània, anunciava que cedia el testimoni. Per sort, la llibreria Mediterrània no tancarà, sinó que a partir de l'1 de març quedarà en mans de l'historiador Vicent Marí Costa. Tenim a Miquel Costa ja en connexió telefònica des d'Eivissa. Miquel, bon vespre.
Bon vespre, què tal? Com anam? Com va això?
Miquel, jo no sé si després de 20 anys defensant la cultura i la llengua eivissenca, aquest relleu entenc que emociona.
Sí, jo estic emocionat, no obstant, jo seguiré en aquest món, vull dir, jo som editor i seguiré de si hi ha anys i tot no perdonen, i la llibreria i l'editorial era, jo no hi podia arribar tot, i l'editorial mediterrània se continuarà, i la llibreria, gràcies a Déu o gràcies al dimoni, també continuarà.
Quin ha estat el secret de la llibreria, de l'editorial mediterrània?
A veure, el secret no n'hi ha, ha estat molta feina i molts d'amics o companys o gent que ha tingut una fidelitat en quant a la llibreria, a l'editorial, per a separades, però conjuntament, aquests anys. Vull dir, sense la fidelitat i els amics que han tingut o que tenim, no hauria estat possible.
Quins seran les reptes de futur de la nova direcció d'aquesta llibreria?
Bé, jo crec que en Vicent és una persona, inclús en preparació això, molt superior a jo. Crec que els reptes seran bastant similars, simplement que probablement adaptant-se més a les noves, a les nous temps. I crec que en quant a tema local, a tema d'Eivissa i de Formentera, les Illes Pitiuses i tot això, crec que seguiran pràcticament igual, simplement que inclús millor que no en jo.
Llegia en una entrevista que comentava que potser xarxes socials, clubs, tallers de lectura, potser no, potser seran una de les coses que s'intentaran incloure en aquesta nova etapa?
Home, això jo supos que ell intentarà modernitzar-se una mica més de lo modern que som jo, que no som gaire, que jo no ho som gaire, per no dir mica, i supos que intentarà adaptar-se coses noves, com és lògic i normal. Jo tinc 50 i pico d'anys i ell en té, no arriba als 30, doncs pues, crec, si no m'equivoc, que deu ser més o menys de la teva edat, però se deu que sent ara i se d'això, doncs com en lògic se tindrà unes idees noves i una energia nova que jo ja, per circumstàncies òbvies, no tinc tota l'energia que havia tingut fa uns anys.
Tens raó, l'has encertat en Vicent Maria, és un poc de la meva quinta, i de fet el convidarem també perquè ens faci recomanacions aquí a Flames a la Fosca. I Miquel, avui em sembla que ens vols parlar d'un llibre de Corona.
Home, jo tu, vai, si em permets, et tractaré de tu, ja que...
Home, i tant.
Ja que em dius de l'edat i això, o ja t'ho he dit jo. Home, jo que, com en lògic, som un patriota, som de Corona, això no ho he d'amagar, som un vilero nou de fa 30 anys, i Corona en el meu record...
Perdoneu que vos interrompi, perquè jo que som de Mallorca, quan deis jo som de Corona, no sé de què m'estau parlant. Què vol dir ser de Corona?
Ser de Corona vol dir ser de Santa Inés de Corona, però els coroners és l'únic poble d'Eivissa que els coroners encara no han canviat el nom. Un coroner mai et dirà que és de Santa Inés o molt rares voltes, et dirà que és de Corona. Som vileros, som eivissencs, però bé, és un llibre que em va causar una això molt forta, perquè està escrit a part de per un amic, per Vicent. La família que va tenir aquesta història l'any, estic parlant del 36, la vaig conèixer tota, i les seves memòries de com es van acollir a Eivissa, a Corona justament, perquè van venir de vacances a Eivissa, i es va agafar en la Guerra Civil, i en vez d'estar una setmana que pensaven estar a Eivissa, ni estaren, em pareix que van ser 3 mesos. Ara, pal de memòria, no
a Eivissa sí està bé, Miquel.
Sí, no, però així va ser en aquell temps que no hi havia, que així és automàtic i en plena guerra civil. I es va acollir una família de Corona, o diverses famílies, i varen poder estar pues, aquests mesos, fins que varen poder sortir cap a Barcelona i enviar, pues, pagar aquestes famílies que els havien acollit i tot això. I jo, aquesta família, som propietaris de Sabany d'Espoàs, o eren, perquè ara ho són, però una rama diferent ja de la família, i els conec a tots, i va ser un llibre que coneixia la història, però que vaig estar molt content de poder-lo treure.
En Miquel ens parlava de Corona, en el meu record, memòria d'un altre Eivissa, i justament és de Vicenta Maricosta, que és qui agafarà el relleu de la llibreria mediterrània. Miquel, jo quan escolt parlar de Corona en aquesta època de l'any no puc deixar de pensar en les trobades de poetes a la llum dels ametllers que es feien a Corona.
Home, també hi havia, no oblidem que hi havia un poeta dels més importants d'aquesta illa els darrers anys, contemporani, com en Josep Planells i Bonet, que ha degut a la seva professió, o sigui, capellà, també ho va impulsar una mica, i el Pla de Corones, com tota silla, però Espada Corona...
Especialment.
Tu em permetràs que digui especialment.
Sí, i ho compartesc, ho compartesc. Va. Miquel, molta sort, els nostres millors desitjos, i bé, en aquest programa gràcies. Segur que tindrem l'ocasió de parlar-ne amb en Vicent Marí, així que sort i fins aviat.
I espero que en jo hi torneu a parlar.
Segur, segur. Això segur.
Ei, bé, fins ara, eh?
Fins un altre.
Adéu, fins un altre, adéu.
Flames a la fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà.
I aquesta setmana, Literatura en Crispetes, toca parlar dels Oscars. Segur que ja haureu escoltat i llegit moltes coses sobre la gala, però nosaltres ens la mirarem en clau literària i parlarem d'una d'aquestes obres guanyadores, La teoria del todo. Per exemple, sabíeu que dos films de guions adaptats, com Siempre Alice i La teoria del todo, han aconseguit que els seus protagonistes guanyin l'Oscar? Marta Pérez, de Cine Ciutat, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Aquesta edició, la literatura ha jugat un paper, si més no, important.
Sí, sempre té un forat en el cinema, però en aquesta ocasió sí que, com ben has dit, na Julianne Moore s'ha duit el seu primer Oscar, que ja tocava, per paper a Siempre Alice, una persona amb Alzheimer prematur, i en Eddie Redmayne també s'ha duit el seu primer Oscar, primera nominació, per fer de Stephen Hawking.
És una bona pel·lícula.
És una bona pel·lícula. No és excepcional, però és una bona pel·lícula, sobretot perquè està sustentada amb els seus actors protagonistes, tant Eddie Redmayne com na Felicity Jones. És una pel·lícula que no heu d'anar a veure si aneu pensant que xerrarà de física, ni d'astrofísica, ni de forats negres. És una història d'amor. És una pel·lícula que tracta la relació dels dos protagonistes i com afronten la malaltia que se li detecta en Stephen Hawking amb 21 anys, quan li donen 2 anys de vida. Aquí tens, bueno, supos que és un punt en el cas de decidir si tirar cap endavant o no donar la passa.
I sempre s'ha dit en els Oscars que se premia especialment aquelles pel·lícules que significa o que suposen que els actors o s'han de primar molt o s'han d'engreixar molt o han de fer de discapacitats o de malalts o de coses d'aquestes. Seria aquest cas? També entraria dins aquest tipus de categoria de pel·lícula?
Sí, jo crec que sí. L'any passat ho varen tenir clar amb en Jared Leto i Matthew McConaughey amb la seva transformació, i jo quan he vist aquesta pel·lícula m'ha recordat molt a una pel·lícula de fa molt d'anys, Mi pie izquierdo, que és per en Daniel Day-Lewis, sí. Se va dur el seu primer Oscar també per fer d'una persona amb disminuït psíquic que també havia canviat totalment el seu aspecte, la seva manera de xerrar, i bueno, per ahir que a Hollywood sí que li agrada aquest tipus d'interpretacions.
Comentaves, Marta, que l'amor que va sentir per Jane, un altre alumne de Cambridge, li va donar aquesta força suficient per convertir-se en el successor d'Einstein, no ho podem dir, casar-se amb ell i tenir 3 fills. Crec que tens alguna anècdota justament de Cambridge, tu també, no?
Sí, bueno, és personal, tenc jo vaig viure allà un parell d'anys i feia feina en el menjador on Stephen Hawking menjava cada vespre, i sí, jo em vaig ser la seva cambrera personal, sí.
I ho fa bé l'actor de Stephen Hawking, l'interpreta bé.
Ho fa bé, és magnífic, és una interpretació que no només és física, ell veus com se va deteriorant plano a plano. A més, clar, el cine tot és màgia, però en realitat no ho és.
I ell,
clar, havia d'anar rodant escenes i no és cronològic, així que un dia pot fer de Stephen Hawking del principi, quan a més a la millor li feien ses cames, i el dia següent havia de ser, no se podia moure, així que jo crec que també és un exercici psicològic més que físic.
I de fet, el vertader Hawking va escriure una carta al director de la pel·lícula per confessar que a vegades pensava que es veia ell mateix en escena, no?
Vull dir, sí,
que...
sí, sí. A més, en Eddie Redmayne té un cert parescut físic amb, bueno, salvant distàncies, però té un parescut físic amb Stephen Hawking, i la veritat és que ell ha estat present en moments de la gravació i tenen el seu beneplàcit, així que...
I què més ens destacaries? Perquè jo crec que, per exemple, l'humor o la relació amb els pares de tots dos també són algunes de les coses destacables del film, no?
Sí, tota la cinta te mostra un Stephen Hawking molt irònic, molt destaca la seva intel·ligència i que, a més, enamora A la seva segona dona, per exemple, l'enamora quan ja està a una cadira de rodes i sense poder xerrar, per la seva ironia fina, la seva intel·ligència, cultura, i sempre te'l mostra així, així com és.
Sí. És una pel·lícula que ha tingut ja bastant d'èxit a l'hora d'estrenar-se aquí, ara en seus cas suposant que tornarà a reprendre, però és una pel·lícula que passarà a la història. Què penses, Marta?
Home, és un biòpic i se'n fan molts, i aquest no té res a destacar que no tinguin altres, però sí que és vera que la gent interessada en la vida de Stephen Hawking ha descobert una altra cara d'aquest personatge, i hi ha més coses a destacar d'aquesta, no només la tasca de Eddie Redmayne, però per exemple la banda sonora que té, que és meravellosa, i estava nominada a millor banda sonora i la va perdre contra en Alexander Desplat, que tenia dues nominacions, així que per diferents pel·lícules, així que bueno, era d'esperar. Però sí, és una bona pel·lícula que jo crec que s'ha de veure, al manco per conèixer una altra part d'un personatge tan famós com és.
També podríem parlar, si voleu, del doblatge i de les diferències finals de veure aquesta pel·lícula, no?, en versió original o no. Si vols, escoltar un fragmentet de la pel·lícula en anglès.
Perfecte.
Leave me now.
Are you going to talk about this or not?
Can you just go?
Is that what you want?
Yes, it is what I want, so please, if you care about me at all, then please just go.
I can't.
I have 2 years to live. I need to work.
I love you.
You've leapt off. That's a false conclusion.
I want us to be together for as long as we've got, and if that's not very long, well, then that's just how it is. It'll have to do.
You don't know what's coming. It'll affect everything.
Your glasses are always dirty. There. That's better, isn't it?
Yes. Yes, it is.
Marta, aquest fragment és el moment en què Jane i Stephen xerren, no?, quan ell ja sap que està malalt i li han dit que li queden 2 anys de vida.
Sí, ell en un principi s'intenta allunyar, jo crec que és una postura totalment comprensible, perquè veu que no només la seva vida canviarà, sinó la
gent que l'envolta.
Claro. I és un punt decisiu, perquè ell el va cercar i li diu que, bueno, que l'estima i que cap endavant, i que, bueno, que els temps que els hi quedi junts, que el passaran plegats, i clar, no són 2 anys sinó molt més, tota una vida junts i 3 fills, així que la decisió va ser encertada. I he triat aquest tros en anglès perquè trob que és important aquest paper on l'esforç de l'actor és tan gran, és important sentir la seva veu real. Jo ven de cine ciutat, com comprendreu, la versió original és la meva.
Clar, a nosaltres també ens agrada molt
la
versió original.
Per això, però hi ha pel·lícules que potser se nota manco, però en aquestes hi ha un perill de caure amb un doblatge molt forçat, molt poc caure en lo ridícul, però per això jo crec que és important escoltar l'esforç que va fer l'actor principal per canviar la seva veu i les seves expressions i la manera de xerrar.
I ho poden comparar amb la versió doblada?
Si voleu, podem escoltar el tràiler de la pel·lícula en espanyol.
Vamos, arriba.
Buenos días, Brian.
Stephen, ¿eres consciente de que te has apuntado a un doctorado en física?
Hola.
Hola.
Ciencias.
Letras.
Soy cosmólogo.
¿Qué es eso?
Estudio el matrimonio entre espacio y tiempo.
La pareja perfecta.
No se sabe nunca de dónde vendrá el próximo salto hacia adelante, ni de quién.
¿Y si invirtiera el tiempo para ver lo que pasó al principio del propio tiempo?
Retroceder el reloj.
Retroceder el reloj.
Adelante.
No sé cómo.
Aún.
Sigue girando.
¿Hacia dónde?
Tiene la enfermedad de la neurona motora. La esperanza de vida
es de 2 años.
Sigamos juntos el tiempo que tengamos. Todo cambiará.
No te imaginas lo que te espera. Va a ser una derrota muy dura.
Pero yo le quiero. Y él me quiere. Lucharemos juntos contra esta enfermedad. Suerte.
¿Cómo estás?
Estoy bien.
Veamos ese agujero negro al principio del tiempo.
Estàvem escoltant un potser versió doblada, en sentit així, dos personatges que bàsicament duen espès d'aquesta història. El doblatge a Espanya realment és un bon doblatge. Jo suposo que segons quines pel·lícules s'escolten, a vegades que tens l'oportunitat de sentir en altres idiomes, a lo millor allò que diuen en llatí, que és espanyol latino, que li diuen, i a vegades la qualitat és molt distinta, però així i tot mos perdem una part de la interpretació.
És molt bo. Sí, el doblatge en Espanya és molt bo, jo no tinc cap dubte, però si li han donat un Òscar a un actor...
Que és una part de la feina que fa.
Sí.
Mm-hmm. Destacarim alguna cosa més d'aquesta història, Marta?
Bueno, jo crec que ara ja la gent ha d'anar a veure-la, ha de tenir la seva opinió. Jo no era la meva preferida, però troc que és una pel·lícula molt, molt elegant, amb molta classe, amb una factura bona, que tracta temes com infidelitat, les primeres passes de la malaltia, i les tracta molt bé, amb molta classe, i sense caure en res morbós ni amarillisme d'aquest que agrada a vegades. Així que, bé, bona pel·lícula.
I com que ha tingut aquesta música tan estupenda que l'hem comentat en el principi, quasi que podíem acabar aquest espai escoltant-la.
És una bona manera. Si vols, Marta, que acabem escoltant la banda sonora, que no ha guanyat l'Òscar, però sí ha guanyat el Globus d'Or.
Sí, perfecte. Molt bé.
I de Marta Pérez de Cine Ciutat, gràcies i fins la setmana que ve.
A vosaltres, moltes Adeu. Gràcies.
Escoltes IB3 Ràdio. A Mallorca, 106.8. A Menorca, 88.6. A Eivissa i Formentera, 93.7.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La sents?
De dilluns a divendres.
Lloros, whisky, pollos, pollos fritos, pollos underground i tal.
A partir de les 3 del capvespre.
La nostra Eivissa que no seria guapa. Per aquí t'agotaran pinces. I això, a Eivissa, no mos agrades.
Gabinet de crisi.
Podria haver-lo mandat un poquito a Pernambuco.
Bendito, cabrón.
La trituradora de l'actualitat.
Amo que saps, el fill,
sí.
Que fa feina, sí. Que no és catastro.
IB3 Ràdio.
I aquesta cançó te posa més alegre que una manja un set xopa.
En Sergi Marcos i Felip Palau.
Això és aquell moment que el punxes a barracuda.
Maria, creus que hi ha més sensibilitat amb aquests temes o encara tenim una mentalitat arcaica?
Home, Joan Guillem, jo diria que hem evolucionat, però encara hi ha molt de desconeixement i molt de mites falsos que mos envolten.
No pot ser això, Maria, no pot ser. Un tema ocult en aquestes alçades de vida. Jo crec que ho hem d'arreglar de qualque manera, no trobes?
Ves, anem a la classe.
No apaguis el llum. Dijous a les 11 del vespre a IB3 Ràdio amb Maria Rigo i Joan Guillem Jaume.
Escoltes IB3 Ràdio, a Sant Josep, al 102.3 de la freqüència modulada.
La sents?
Flames a la fosca, amb Irene Sala i Rosa Campomà. IB3 Ràdio.
I una setmana més arrencam el Cercle Poètic. La setmana passada, Sebastià Alzamora convidava Pere Joan Martorell i ja el tenim al programa. Pere Joan, bon vespre.
Hola, bon vespre. Què tal? Com esteu?
Molt bé.
En Pere Joan avui ens xerrarà d'Andreu Vidal, poeta i delineant de professió, que va morir prematurament als 39 anys, però que va deixar una significativa empremta a la poesia catalana de la segona meitat del segle XX. Pere Joan, conta'ns una mica, per què has escollit aquest poeta?
Bé, la veritat és que jo, quan vaig començar a llegir l'obra d'Andreu Vidal, vaig trobar de seguida que era una poètica amb una personalitat molt, molt pròpia. És a dir, no havia abans topat mai amb un versos tan rotuns, tan radicals, amb un món tan propi i particular, i de seguida m'hi vaig sentir captivat. Per mi va ser un descobriment, i des de llavors ençà sempre l'he estat llegint, rellegint, i bé, ha estat per mi una inspiració constant i contínua.
Pere Joan, veiem que hi ha un punt en comú, perquè la majoria dels poetes que heu tingut part d'aquest cercle poètic, sobretot el Sebastià Alzamora la setmana passada, mos deia i reconeixia que ell, llegint un fragment d'un poema d'en Blai Bonet i un d'en Bartomeu Rosselló Porcel, sabia com se li havia fet llum i havia decidit que se podia dedicar a la literatura i a fer poesia. I en aquest cas també mos parles d'algú que te va impactar molt.
Sí, de fet, bé, amb en Sebastià n'hem parlat, d'aquesta anècdota, la conec, la contada, i sí, jo crec que sempre hi ha, en el teu procés creatiu, algunes veus que te marquen, que te fan plantejar una altra mirada cap a fet poètic, inclús cap a la vida mateixa, i en el cas personal, és així, Andreu Vidal, per mi un poeta que, diguem-ne, sempre l'he considerat un outsider, que ha anat sempre fent la seva obra al marge de corrents literaris, i que per mi i per més gent, evidentment, va ser un descobriment important. De fet, nosaltres, quan amb Antoni Xumat i en Jaume Mesquida portàvem edició de la obra, no vàrem aturar fins que no vàrem aconseguir la seva obra poètica completa i fins i tot alguns escrits que havia deixat degut a la seva mort prematura sense poder publicar.
Justament ho dèiem, una obra breu però intensa, aquesta d'Andreu Vidal.
Sí, i una obra, de fet, que ell era un continu reescriptor. Ell contínuament reescrivia la seva obra, estava preparant, bé, abans de la seva mort, bé, sempre estava revisant poemes. De fet, no va donar per bons els primers poemaris, que ell considerava d'aprenentatge, però que no tenien una habilidesa per anar per fer el continuum que ell entenia que era fer poètic, i a partir de llibres ja més madurs va considerar que bé, que sí que ja era un poeta segur i un poeta fet, i va deixar, per tant, m'assembla que eren tres llibres primerans al marge, que bé, que aquí en aquesta obra poètica completa no hi queden recollits.
Pere Joan, mos llegiries un fragment d'algun dels poemes d'en Andreu Vidal?
Sí, esclar. Mm-hmm. Podríem començar per un dels llibres que bé, que jo crec que van deixar més petja, i si no record malament, jo crec que l'animal que no existeix va guanyar, no sé si era Escal de Riba, crec que sí, però va ser un d'aquests llibres que varen sorprendre i també van entrar en força dins la poesia catalana del moment. Uh-huh. Per tant, ho llegiré, és un poema llargat, no sé si només llegir-ne la meitat, un poema titulat El nigromant, dins L'animal que no existeix, que diu així: per uns ulls clars vaig cremar tots els llibres, per un mirar net i fulgent i sempre dòcil vaig capgirar la creu i vaig refer l'estrella, i els corns lunars vaig deixar en positura de sapetjats. Per aquells ulls vaig blasmar les tenebres i tres cops vaig negar el nom de l'advers. Per aquelles pupil·les que semblaven el fons d'una mà poc difícil. Per aquells diminuts cràters vivents que es badaven més ràpids que la llum i de sobte es cloïen. Per tot això vaig trair la certesa. seria la meitat del poema, quan veig sol som aquests poemes. Va tenir dues etapes o diferents formes de concebre també la literatura, perquè d'una banda va fer poemes narratius, de versos contundents i llargs, i després cap en el final, quan va publicar Ad Vivum, ja crec que pòstumament era totalment el contrari, no? Eren molt conceptuals, molt retallats, quasi havies d'intuir, imaginar-te cap on podria anar i continuar aquell traç poètic.
Idò, amb aquests versos i amb la personalitat tan pròpia, si vols ho deixam, només ens falta, Pere Joan, que ens reptis qualcú a venir al programa Flames a la Fosca.
Si pot ser, jo